Les dues en punt, bona tarda, encetem setmana aquí a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Que és la paraula clau per entendre per què el Sabadell ha tornat a veure com l'aigua li torna a passar per sobre del cap. L'equip és penúltim, a dos punts de sortir del descens i a l'espera del que faci aquest vespre l'Alcorcón a Almeria. Si fem càlculs, ara són bastant simples, però la veritat, durs. El centre d'esports ha de sumar la meitat dels punts, aproximadament, per tenir opcions de permanència. Una vintena dels 39 que li resten per poder aspirar a la salvació. És cert que Castelló es va fer un pas endavant en quant a sensacions i joc respecte a una setmana abans a Màlaga. Però també és veritat que arribats a aquest punt ja no n'hi ha prou amb això. Les urgències ofeguen i el que cal no és millorar el joc, sinó guanyar, el que fa 5 partits que el Sabadell no aconsegueix. I per què no guanya? Doncs és fàcil d'entendre-ho, però difícil de corregir. Per contundència. Va mancar contundència en defensa a les poquíssimes accions de perill del Castellón, especialment a l'acció del 2-1 definitiu, i va faltar-ne en atac. L'única manera de trencar la sequera de 355 minuts sense marcar va ser per mitjà d'un penal transformat per Ever Pena. El famós encert a les àrees, un cop més, va tornar a condemnar el Sabadell.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
A les vies de so, els Tonis, el Toni González i també el Toni Pacheco, el nostre estudiant en pràctiques. Comencem.
Què es comenta la recepció?
No va ser, la veritat, un profitós cap de setmana per l'esport local. Parlarem avui de la derrota del Sabadell a Castelló, també de l'eliminació de l'Estelpol femení a l'Eurolliga de Waterpolo, de la del masculí a la Copa, el bronze de Caral Castellet al Mundial d'Esnou, segurament la gran alegria del cap de setmana, amb el permís de l'última jornada de la segona B de futbol sala.
I fora de l'hotel?
El Barcelona té l'oportunitat de situar-se a 4 punts del líder, l'Atlético de Madrid, que no va passar de l'empat a Getafe. L'equip de Koeman rep avui a les 9 el cué de la Lliga, el Huesca, al Camp Nou, amb Leo Messi i Frenkie de Jong, a una única groga de la suspensió. Ronald Araujo ha rebut l'alta mèdica i ha tornat a la convocatòria blaugrana. Parlant de convocatòries, la de la selecció absoluta pels 3 primers partits classificatoris del Mundial de Qatar presenta novetats importants. Luis Enrique ha inclòs a la llista joves com Pedri, Brian Hill, Pedro Porro o el porter del Brighton, Robert Sánchez. L'exporter del Sabadell juvenil, Àlex Domínguez, ara a la Unió Deportiva Las Palmas, ha estat convocat amb la sub-21 pels 3 partits classificatoris de l'Eurocopa d'aquesta edat, d'aquesta categoria, a Eslovènia. Més coses, Rafa Nadal ha perdut el segon lloc del rànquing ATP, l'ha superat el rus Daniil Medvedev, que acaba d'imposar-se al torneig de Marsella, i a la Tirrè Adriàtic de ciclisme, històrica etapa, la d'ahir, amb el mà a mà entre Van der Poel i Pogacar, saldat amb la victòria del Nar irlandès, que va atacar a més de 50 quilòmetres de meta. L'eslové, això sí, amplia diferències a la general, amb 1,15 de marge sobre Van Aert i 3 sobre Mikel Landa. A la prova italiana li resten només 2 etapes. Després parlarem també de la París-Nissa.
I a les xarxes socials.
Un dels inversors del centre d'esports Pau Morilla a Giner feia una història a Instagram després de la derrota a Castalia amb aquest text en anglès. L'única cosa que sobreposa la mala fortuna és el treball dur.
De quin partit no estarem pendents?
En marxa des de la 1 a la Erobnuli Liga de Geòrgia, Lokomotiv Tbilisi contra Shukura Kobluetti.
Avui celebra el seu aniversari.
La cosa anirà d'exarlequinats. L'excapità del Sabadell, Agustín Fernández, i també l'exporter del Sabadell, ara al Calahorra, Roberto Gutiérrez.
L'enquesta.
Qui va ser per vosaltres el millor del Sabadell en la derrota 2-1 a Castalia? Stoichko, Ever Pena, potser Aaron Rey, són algunes de les opcions més votades a hores d'ara. Podeu dir-hi la vostra fins les 3, com sempre, amb una piula de Twitter que inclogui l'etiqueta MVP946 i entre tots els participants en joc una samarreta del Centre d'Esports.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell. Hotel Suís.
Mira el seu rellotge, López toca, tot a punt perquè arrengui el partit a Castàlia. Avui ja bona part de la permanència en joc en aquest Castellón-Sabadell, que arrenca ja, se'n va per línia de fons, ho prova la centrada, gol en pròpia porta. Doncs la centrada de Marc Mateu des de la línia de fons ha superat Òscar Rubio, l'ha posat dintre de l'àrea petita i Pierre Cornut, que passava per allà, l'ha acabat introduint dins la porteria del Sabadell. Gerra d'aigua freda per començar. Obrint-se molt Juan Hernández, se'n va bé amb acció Juan Hernández, entrant dins l'àrea, posa la B i la posa Juan Hernández! Gol, 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 fora de joc! L'anula, l'anula l'àrbitre, s'haurà de revisar la centrada de Juan Hernández. No sé qui l'acaba de desviar dins la porteria d'Òscar Waley, fora de joc. No puja el gol al marcador. 14 minuts, entra Stoichkov, se'n va Juan Hernández, com dèiem. Juga per Guru, Guru no s'atreveix a fer-li la passada, el xut! Òscar a baix, córner. Pierre Cornut, lateral de l'àrea gran, vol fer-li lo contra Omar Mateu, fa la centrada, no arriba ningú a la primera rematada, Adri Cuevas dins l'àrea, fora. Ara anant cap a l'esquerra, Adri Cuevas amb l'exterior, per Grego, supera Grego, fa la centrada Grego, la rematada Álvaro Vázquez, fora. Bicicleta Everpena dins l'àrea, posa el cor, l'empenta i penal. Que bé Everpena, que bé Everpena! Òscar sota pals, Everpen al punt de penal. Vinga, som-hi, el de Ferrol, que ho ha fabricat i que té ara els 11 metres per ell. Xula, Everpena, cama esquerra, prova el xut! Gol, 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 gol. Passada per dintre, Aron, la picadeta per Stoichkov dins l'àrea, Stoichkov prova el xut! Fora! La passada a l'esquena, per mi ja fora de joc d'Álvaro Vázquez, la punxa el llop. Fa el barret, Álvaro Vázquez, gol, 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 fora de joc. Per mi fora de joc, clar, eh? La passada a l'esquena, s'equivoca el Castellón, encara que el rebot els afavoreix, arribant des de la dreta, hi ha perill. La posa Jonathan Soriano, el primer pal, gol! Mare meva! Doncs la rematada, el primer pal, la centrada de Jonathan, i ha rematat Senyer, marca el segon, el Castellón. La pot posar perquè el deixen pensar encara, Òscar Rubio, la posa per dintre, Everpena dins l'àrea, fa el retall Everpena, el xut, mossegat, ui, 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 la caiguda d'Everpena, eh? Evidentment aquí pateixen molt, que Everpena fent l'1 contra 1 encara per velocitat, encara Everpena, lateral de l'àrea gran, fa la centrada, refusa Iago Indias, com ha revolucionat el partit, com m'agrada Everpena amb aquests partits. El rebot un altre cop per Òscar Rubio, que juga amb Stoichkov, posa la punteta, el rebot per Aaron Rey, busca-la, fill meu, busca-la, i aquí acabarà el partit, companys. La dormirà Bodiger, mira el seu rellotge. López toca dins l'àrea. Jonathan Soriano, que encara pot fer el tercer. Jonathan Soriano, Macai. I s'ha acabat.
I no és que a l'hora de muntar la peli el Toni no hagués trobat més ocasions del Castellón, sinó que no hi van haver. O sigui que en va tenir prou a mitja, com aquell qui diu, per acabar guanyant, i no per 1-0, sinó per 2-1. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Com portes el cos després de tot això que hem escoltat ara?
Bé, tocadet encara, eh?
Sí?
Sí, és un resultat... Sí, perquè a diferència d'ara fa una setmana, si m'haguessis fet la mateixa pregunta t'hagués dit que res a fer a Màlaga. Per tant, més emprenyat que no pas...
Dolgut, no?
Sí, i aquesta vegada és tot el contrari. O sigui, de Màlaga vam sortir amb males sensacions i amb dubtes de dir, ei, no caiguem ara en el que no hem fet al llarg de tota la temporada... Per sort a Castelló es va veure aquest punt de reacció respecte, insisteixo, la imatge de Màlaga, de la Rosaleda, però al final tu el que comptes és el mateix, el resultat és el mateix. Has tret els mateixos punts d'un camp que de l'altre, tot i que les sensacions puguin ser completament adverses.
Per tant, segurament el regust és diferent, el resultat el mateix, una derrota, potser més dolorosa encara per ser qui era i per com et deixa la classificació, que ara de seguida hi anem, però és que al final plou sobre mullat en aquest sentit, no? De manca de contundència en les dues àrees, perquè el Sabadell en va tenir, fins i tot amb aquests dos gols anul·lats, sobretot el primer, no hi va haver cap imatge clara que es veiés, o sigui, hi ha dues línies tirades, no se sap ben bé des d'on, i insisteixo el que dèiem a la Transmi, que no dic que no sigui fora de joc ni molt menys, només dic que la imatge no aclareix massa. Però al final el que val és que tu a la teva àrea molt poquet, molt poca cosa, en tenen prou per fer-te mal i en canvi tu necessites... Bé, en aquest cas va haver de ser de penal per trencar una ratxa de 355 minuts sense marcar.
I que veníem d'un altre penal, en aquest cas. Però bé, encara t'ho diré d'una altra manera. Dius tu, amb molt poquet, tan poquet com que a qualsevol que li passis les dades d'estadística li acabaràs dient que el Castelló en va fer dos gols amb un xut a porta. És a dir, té molt mèrit el punt d'efectivitat dels de la plana, per de la visió des de la perspectiva del Centre d'Esport Sabadell, el que és greu és això, no? Com dius, amb tan poquet que et genera el rival, t'acaba fent massa mal per tot el que et costa després a tu capgirar aquesta situació. És a dir, el Sabadell es va trobar amb un gol en contra que el va obligar a remar gairebé durant una hora fins que va trobar el premi de l'empat, i quan havies aconseguit fer el més complicat, en 10 minuts el Castellón se t'havia tornat a posar per davant el marcador. Per tant, és això, no? Et costa massa com perquè et duri tan poc el premi o el bon resultat.
Dèiem abans el càlcul fàcil, que ningú se li escapa. El Sabadell ha de sumar pràcticament la meitat de punts que li queden per aconseguir la permanència, al voltant dels 20, i en queden 39 ara ja. I encara gràcies, perquè la jornada una altra vegada va ser prou benèvola. Recordem que ahir el Sabadell podia acabar cuer, depèn de com n'és la cosa, i que un parell de gols increïbles, cacaus d'Àlex Muñoz del Tenerife a última hora, van acabar de salvar aquesta papereta. L'Albacete continua per sota per aquesta derrota amb gols en el 86 i en el 92 del TT, del Tenerife, i la situació és... El Sabadell és penúltim, evidentment el Castellón amb aquesta victòria l'ha passat i ha sortit del descens. Dos punts respecte a la salvació, a l'espera, això sí, del que succeeix avui. Home, la broma de l'altre dia del 4-0 contra el Mirandés no va estar massa bé, però ja seria de mal gust que se mantingui una segona victòria, sobretot per la plaça on juga avui l'equip d'Anquela.
Sí, jugada al Corcón al Juegos del Mediterrani davant l'Almeria, una Almeria que s'està jugant l'ascens directe, anem a dir-ho així, ja no només lluitar per l'ascens, sinó fer-ho de manera directa i evitant-se el tràngol d'un play-off d'aquestes eliminatòries d'ascens que hi ha després entre el tercer i el sisè classificat de la Lliga Smartbank. Si puntua el quadre alfarero, el Sabadell es quedaria a 3 punts de la permanència. Faria caure en el descens a Castellón i Cartagena un altre cop tota la combinatòria. L'Alcorcón, evidentment, sortiria d'aquest descens. I això amb un empat. Si a sobre aconsegueixen la victòria, doncs superarien, crec, ara tiro de molta memòria, però fins i tot superarien el Real Zaragoza a la classificació. Per tant, el salt qualitatiu del quadre madrileny seria important. Com dius tu, la part difícil aconseguir-ho, però, és que s'enfronten a un dels equips, si no el més en forma, un dels dos, tres equips més en forma ara mateix, en el millor moment de la temporada, com és aquesta Unió Deportiva Almeria.
I que pot deixar 3 punts ja a l'Espanyol, que sí que va punxar, que va empatar, i per tant es podria...
I situar-se a dos del líder.
Sí,
només,
sí, també, clar, que aquesta és una altra, que el Sabadell juga aquesta setmana contra un Sporting de Gijón, que ve de guanyar i ve 2-0 contra el líder, contra el Mallorca, per tant, tot quedaria més compactat en aquesta part alta, i l'Almeria crec que... Espero, de fet, que ho aprofiti
tant
avui pels interessos del Centre d'Esports. Avui el Sabadell ha tornat a la feina. A diferència del que seria una setmana normal, el dia de descans va ser just ahir, l'endemà del partit a Castelló. Suposo que arribarien tard a la ciutat dissabte a la nit, la matinada de dissabte a diumenge. Ahir dia lliure pels arlequinats, des d'avui fins al dia de partit dissabte contra l'Sporting. Entrenaments com el d'avui a Sant Oleguer o com el de demà al Car de Sant Cugat. I encara païnt una miqueta el que va ser aquesta patacada, aquest cop dur, per com es va donar i sobretot per on va ser i contra qui.
Sí, per tot plegat, eh? En aquest sentit, sentirem un parell o tres de fragments de la roda de premsa d'Antonio Hidalgo, i comencem pel primer, sobretot, perquè lluny d'agafar-se l'excusa fàcil, Antonio Hidalgo reconeix on està el dèficit d'aquest Centre d'Esport Sabadell, perquè ha arribat aquesta jornada 30 ara ja que s'ha de jugar encara en zona de descens i, com diem, a dos o tres, depenent com vagi el resultat d'aquesta nit, a dos o tres punts de la permanència, de la salvació. El Sabadell es podria quedar a un partit ja d'aquesta salvació. Però sí recordant també, i començarà per aquí Antonio Hidalgo, sí recordant el que és un punt d'injustícia respecte al que va oferir, el que va proposar, l'oferta que va donar damunt la taula al Centre d'Esport Sabadell i l'excessiu premi, això ho afegeixo jo, que va tenir el Castellón pel partit que van fer els de Juan Carlos Garrido.
Qualsevol cosa que digui, pues, sonarà o pot sonar excusa. I això va de guanyar partits. I quan no guanyes partit, no fas gols, això és el que passa en aquesta categoria. I hem de guanyar partits. Hem de buscar les maneres, però hem de guanyar partits, perquè això és el més important. Després, pues una explicació és de difícil explicació, no? Jo crec que ho sabeu clarament, no? El que ha proposat un equip i l'altre, el que ha fet un equip i l'altre, però ells han fet dos gols i nosaltres un.
Pragmatisme, podríem dir-ho així, d'Antonio Hidalgo a l'hora de fer aquest anàlisi de, pròpiament del partit. L'equip va reaccionar i sobretot ha de reaccionar. O sigui, va reaccionar respecte al que havia estat la imatge oferta a la Rosaleda, però es va quedar a mig camí. Bona sensació o millora de sensacions, però al final, com deia ara el míster també, i tots acabem estant d'acord, evidentment, això va de punts, això va de victòries, això va de sumar, i el Sabadell no és que necessiti sumar, és que necessita fer-ho urgentment de 3 en 3, perquè d'un en un tampoc no li donarà les 13 jornades que queden encara per endavant fins a arribar al final del campionat. Necessita, com diem, retrobar-se amb la victòria i, sobretot, ser molt efectiu, i aquí hauríem de dir allò a Adrià d'una vegada per totes, ser molt efectiu a totes dues àrees, contundent al darrere i contundent al davant.
Necessitem les victòries. El problema està en el que et genera l'equip contrari, perquè tothom et genera en aquesta categoria. Hi ha qualitat, tenen bons jugadors i és impossible que no tirin a porta en 90 minuts. Això no passa en cap lloc. I nosaltres hem de minimitzar, perquè no és que hagin tingut 10 ocasions de gol, perquè si no parlaríem d'una altra cosa, no? Però, bueno, insistir més, anar més al detall, estar més encertats en aquestes decisions que ens penalitzen massa en les dues àrees, no?
Feia la lectura dissabte jo que, al final, quan recordes anys de descensos del Sabadell, sovint, la sensació que tenia, sobretot especialment fora de casa, és que l'equip no carburava, que els rivals eren superiors a tu, que anaves gairebé directament al matadero, com aquell que diu, quan no sé, recordo l'any del descens amb Mandià, fins i tot, que com a molt aspiraves a un 0-0 i prou. En canvi, la sensació que jo tinc aquesta temporada, i per això em fa especial ràbia la situació, és que estàs competint fins i tot per moments millor que els rivals. Evidentment, després no et serveix de res i per tant, potser et fa més mala sang encara perdre quan veus que estàs tan a prop de puntuar gairebé cada setmana. Però no hi ha hagut més que, com a molt, un parell de rivals que t'hagin escombrat i la sensació és que sempre estàs viu. Però clar, és que amb tan poca contundència una àrea i l'altra és gairebé impossible, malgrat aquest joc.
Jo, de 29 jornades, insisteixo, només he vist el Sabadell realment superat, en un parell o tres de partits. La del Rayo Vallecano després del 0-1 de Juan Hernández, clarament el partit del Leganés, clarament el partit del Leganés aquí a l'estadi va ser per mi la sensació real de ser molt inferior a un equip, i si m'apures molt, el partit contra el Mirandés, que sense fer res de l'altre món, però el conjunt de Burgos, de la província de Burgos, va saber neutralitzar i ser superior, no només frenar, sinó, a més, ser superior al centre d'Esport Sabadell. La resta ha anat a moments. O sigui, pots dir, no, home, el Màlaga també. Sí, el Màlaga per moments va neutralitzar el Sabadell, però no el va atropellar, tret d'aquells 15 minuts on podia haver fet el segon, i no va tenir l'efectivitat de cara a gol, però va tenir els moments al Sabadell sent un partit nefast, potser no és la paraula, també no és l'adjectiu, però sí dolent del conjunt d'Antonio Hidalgo. Però bé, en tot cas, sí que està clar que si s'ha de reaccionar des de ja, Antonio Hidalgo apunta al que ja l'hem sentit malauradament massa aquesta temporada. Si no dona amb el que s'està fent, doncs Adri, no queda una altra, s'haurà de fer alguna cosa més.
No t'agraden aquestes situacions que passen i que amb massa poc fan gol, doncs és això. Perdre, pues, és fotut, perdre contra tothom, però amb equips que estan amb tu allà baix més, i ens hem de refer el abans possible. La setmana passada parlàvem de molt males sensacions, avui ha sigut tot el contrari, però el resultat ha sigut el mateix. Bueno, hem de fer més coses, hem de seguir treballant més, hem d'estar més encertats, i està clar que es penalitza massa el que ens fan els rivals.
Doncs és el gran dèficit del Sabadell aquesta temporada, penalitza massa el que fa el rival. Et pregunto per un nom propi, Sergi. Juan Hernández segurament sigui el peatge més gran en quant a futur del partit a Castàlia, perquè t'he de preguntar després per un altre nom, el de Stoichkov, però d'entrada l'aposta d'Antonio Hidalgo va ser seure el jugador gadità. Entre d'altres, en atac va sortir una altra setmana repetint titularitat Juan Hernández, però va durar només 10 minuts per culpa d'una estrabada, d'unes molèsties, d'una lesió a la cama esquerra, a la cuixa, a l'isquio. I no sé si tenim novetats o no.
No, ens falta tenir la confirmació d'entrada quan es faran les proves, de quan se sotmetrà aquestes proves a Juan Hernández per conèixer allò que es diu l'abast de la lesió. Després ja veurem si la informació és allò molt, molt, molt marcada o hem d'entrar en l'evolució determinarà o marcarà el temps de tornar. Bé, allò que ara mateix s'ha posat molt de moda en els clubs a l'hora d'informar. El Sabadell, malauradament, per nosaltres no és una excepció i també s'apunta a aquesta moda, però
No pintava massa bé,
perquè com veu dir vosaltres a través de les imatges i al final del partit vam poder comprovar des de l'estadi de Castàlia, anava molt coix Juan Hernández, ho dic perquè a vegades pots notar una mica la punxadeta i retirar-te per precaució, em fa la impressió que aquesta vegada era alguna cosa més que una punxadeta i no m'atreveixo a dir molt el tant per cent, perquè després passa el que passa, però és evident que no era una cosa senzilleta i no té massa bona pinta que en aquest cas el de Llorca segur que no jugarà contra l'Sporting, això ja ens podem aventurar, i molt em temo, Adri, que el tindrem apartat dels terrenys de joc algunes setmanetes més que no pas aquesta només davant el quadre asturià.
Se sumarà en aquesta posició en concret a un que sí que era novetat dissabte, com Álvaro Vázquez, afortunadament en aquest cas per un motiu diferent.
Sí, aquí entra la clàusula de la por. Hem de recordar que el dia de la seva presentació se li va preguntar precisament al de Badalona per aquesta circumstància. Llavors quedava un pèl lluny el tema del partit contra el Real Sporting, ja el tenim aquí i evidentment hem de recordar Álvaro Vázquez ve cedit pel Real Sporting i el quadre de Gijón sí que es va reservar aquest dret de la clàusula de la por. Torno a treure l'argument, jo no ho acabo d'entendre massa, però fins i tot, com és la rutina gairebé habitual de la majoria de clubs, alguna cosa, diuen allò, no? Alguna cosa tindrà l'aigua quan tothom la beneeix, doncs al final alguna cosa tindrà que tothom té la mateixa por quan ha cedit un jugador i no vol que després se li enfronti. Per tant, dues baixes segures que s'afegeixen a les de Néstor Querol i pràcticament segura també la de l'Aleix Coc una setmana més. Per tant, contratemps el que té el centre d'esports. Per contra, la notícia positiva la tenim en Grego Sierra, que ja el vam veure jugar i va rendir a un bon nivell, malgrat no estar massa encertat en l'acció prèvia del 2-1, que va ser un cúmul de circumstàncies. I la bona notícia també, tot i que no el vam veure jugar, però sí va entrar a la convocatòria i fins i tot es va escalfar durant una estona, de Pedro Capó. Per tant, aquests dos els traiem ja, si no passa res, que tant de bo que no, només faltaria, els traiem ja de la infermeria, malauradament, ni entra sonando con fuerza Juan Hernández.
Doncs estarem pendents durant la setmana el de Llorca i el seu diagnòstic. De seguida ves preparant el tema Stoichkov perquè ara el que fem és repassar l'abecedari. Avui ha rescatat la F, la R, la S i la T. El Sergi Parc, de què? D'això.
L'abecedari arlequinat. F.
De fortuna. No tots els mals resultats venen per mala sort, però tampoc tots venen per haver jugat malament. A Màlaga, derrota més que justa per una actuació molt pobra. Però a Castàlia, derrota més que injusta. El Sabadell va xutar més, va treure més corners, va tenir gairebé un 70% de la possessió, va fer més del doble de passades, va marcar dos gols que se li van anul·lar. I per no parlar de tot el que va passar en els primers minuts. Les sensacions i els números ho deixen prou clar.
R.
De revolucionari com ho és Ever Pena, se li dona genial al gallec canviar els tempos del partit amb la seva entrada de banqueta. L'ex del Badajoz ha entrat ja 14 vegades de suplent, el que més, juntament amb Edgar, de l'equip. Demanant a crits més protagonisme, però com millor ha rendit fins ara, ha estat saltant a la gespa amb el partit començat.
S.
De sobreesforç, el que sembla que haurà de fer el Sabadell a la classificació per salvar-se. En el que duem de segona volta, el centre d'esports no ha guanyat cap avaraix particular amb els equips contra qui s'ha enfrontat dos cops, excepte amb les Palmes. Amb el Zaragoza està igualat, però en el general sembla que es perdrà. De la resta de rivals directes, amb el Castellón perdut, amb l'Albacete perdut, amb el Logroñés perdut. Veurem amb la resta.
T.
De tornada a la nova Creu Alta després de dues jornades seguides jugant fora. L'Sporting no sembla el millor client per revifar. Els asturians es plantaran havent derrotat el líder tot un Mallorca i el Sabadell no podrà comptar ni amb Álvaro Vázquez per la clàusula de la por, ni més que probablement amb Juan Hernández, que tot just va durar 10 minuts a Castelló. A mesura que passin els dies, segur que tot es veurà amb més optimisme.
I de cara a aquest partit, i amb la baixa de Juan Hernández, si repeteix Guru, si juga Stoichkov d'inici, el dubte serà el tercer en qüestió, no? Si Ever Pena, que el destacava ara el Sergi Park com a revulsiu, si fins i tot Aaron Rey, Edgar Hernández, però és evident que aquestes dues absències d'Álvaro i de Juan Hernández provocaran canvis aquí en la posició ofensiva. No et faré mullar-te ara, eh? Si vols la teva opció, sí. Si et pregunto per què creus que acabarà fent Antonio Hidalgo, tenim tota una setmana per davant.
Tenim temps, i jo et puc dir el que jo apostaria. Jo apostaria per donar-li la titularitat a Ever Pena. No sé si és anar molt a lo fàcil, però com a mínim és el que em diu ara el cap, veient una miqueta també el moment de forma del gallec. És cert que sempre em genera el dubte de si Ever Pena és un jugador de 90 minuts o precisament on més pot lluir i on més pot acabar de portar és sent aquest revulsiu, que una vegada més ho va ser a Castalia, no només perquè forcés el penal i el transformés, sinó per tot el que et dona d'electricitat, de lluita. Però potser ha arribat el moment de veure-la en 90 minuts i veure què és capaç de portar, en aquest cas, el jugador de Ferrol.
El que va considerar Antonio Hidalgo, i ara sí que no vaig estirant més el xiclet, és que no fos el seu moment d'inici el de Castalia Stoichkov, perquè al final va ser la gran novetat, amb el permís d'Ondarribia, que tampoc va jugar, de Jaime Sánchez, que també va ser, en aquest cas, absència a la fotografia inicial, ocupant el seu lloc Grego Sierra, però sobretot va sorprendre que un home desequilibrant, segurament el que més qualitat tingui de tota la plantilla amb diferència, com és Juan Diego Molina a Stoichkov, s'assegués a la banqueta de Castalia d'inici. Què em pots dir d'això?
Va ser el nom propi, evidentment. Per molt que altres jugadors també saltessin de l'onze titular, va ser el nom propi a la prèvia del partit i després es va acabar convertint en protagonista. Recordem que Màlaga va ser substituït al poc de començar la segona meitat i d'alguna manera semblava, o va semblar, que Antonio Hidalgo li feia pagar plats trencats del que havia estat el partit a la Rosaleda. Després, com diem, les circumstàncies de la lesió prematura de Juan Hernández el va obligar a jugar pràcticament 80 minuts i, a més, el gadità, les coses com són, va brillar a bon ritme o en bon moment. Antonio Hidalgo, preguntat per Stoichkov, per aquesta suplència i pel partit, les coses com són, que es va marcar després del de Sant Roque.
Nosaltres sabem que Stoichkov és un jugador diferencial per nosaltres i ja ho he vist els 80 minuts que ha fet. Feia temps que no feia aquests 80 minuts, estic molt content per ell perquè el necessitem. I hi ha moments de tot, no? Ell ha passat per un diferent moments. Avui creu convenient que havia de començar a la banqueta, però bueno, aquest és el nivell de l'Stoichkov que volem.
Jo, llegint entre línies, sincerament, quan escolto Antonio Hidalgo dir que ha fet uns bons 80 minuts, que és un jugador diferencial, però que feia temps que no els feia, aquests bons minuts, interpreto que per aquí ve la seva suplència, perquè a més la pregunta era per això, per què avui no ha sortit d'inici, Stoichkov?
Sí, pot anar per aquí la història, i més veient que és resposta a pregunta directa sobre el jugador gadità. En tot cas, anem a veure si aquest possible toc d'atenció, com diem, que ja va tenir en el moment de la suplència a Màlaga i de ser substituït a Màlaga i de la suplència, ara sí, a Castalia, serveix de revulsiu de cara a aquestes 13 jornades, perquè és evident que estem parlant del jugador més diferencial, amb tot el carinyo del món i respecte cap a la resta de futbolistes de la plantilla, però estarem d'acord que és el jugador més diferencial que té la plantilla del Sabadell aquesta temporada.
Des de la redacció, el Pau Vituri, que s'assuma també al joc que estàvem fent abans de qui surt d'inici, qui no surt d'inici contra l'Esport Sporting de Gijón, deia Ever Pena, però de carriler i avançant la posició de Víctor García. Tampoc seria...
És una altra opció, evidentment.
No seria una alternativa molt agosarada, perquè ja ho hem vist aquesta mateixa temporada. Per tant, veurem. Tenim tota la setmana per davant. Avui, primer entrenament preparatori d'aquest Sabadell Sporting de Gijón, que juga dissabte a la Nova Creu Alta, a la sobretaula, podríem dir, a les 4 de la taula. De la tarda, perdó, no a les 4 de la taula. I després de la victòria de l'equip de David Gallego amb un Juca inspiradíssim i que la veritat és un bon avís per navegants, eh?
Marc Juca es faria amb allò tan mani també de les xarxes de... És igual quan lo lees, no? A més, va marcar i per partida doble. És cert que un d'ells va ser de penal, però al final va ser el protagonista de la victòria de l'Sporting davant el líder, que continua sent el Mallorca. Per tant, bé llançat, amb bona dinàmica l'equip de David Gallego. Una Sporting que avui ha tingut notícia també, fora del que té a veure amb el partit directament d'aquest cap de setmana. Manu García, un dels seus joves, convocat amb la selecció espanyola Sub-21. Algú podria pensar, bona notícia, no bé, malauradament, pel Sabadell aquesta convocatòria és a partir de dilluns. Per tant, si Gallego així ho vol, Manu García estarà a l'estadi de la Nova Creu Alta el cap de setmana, perquè, com dius, El partit és dissabte, 4 de la tarda, dissabte, acabats d'allò amb la sobretaula encara tot a punt, i des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell per iniciar, bé, per continuar aquesta jornada 30, abans però la jornada 29, que es tanca, com diem, aquesta tarda, vespre, nit, a les 7, el partit al Juegos del Mediterráneo, Almeria, Alcorcón.
Ja que parlaves d'aquesta convocatòria, tres partits de la selecció sub-21 a Eslovènia per jugar-se la classificació per l'Eurocopa de la categoria, a Maribor i a Zelje. També ha entrat en aquesta convocatòria Àlex Domínguez, que segur que el recordeu. Si sou dels que seguia el futbol base i l'Obrador Arlequinat de la seva etapa, el juvenil del centre d'esports, sí, anem al present per l'expulsió al partit a l'estadi Gran Canària, en la que de fet és la última victòria de moment del centre d'esports, perquè era el porter del conjunt Pio Pio i va acabar expulsat aquell dia contra el seu exequip. Per tant, Àlex Domínguez, exarlequinat de l'Obrador en aquest cas, també en la convocatòria de la sub-21. Gràcies, Sergi, fins ara, una abraçada.
Fins ara.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Primera catalana, la sensació del Sabadell Nord va ser similar, en certa manera, a la del centre d'esports. Domini del partit, però sense encert, malgrat les múltiples ocasions generades, i per contra el rival gairebé no va caldre ni que les generés, perquè alguns dels gols van venir de vedades defensives clamoroses. La derrota dels de Can Urià, que això sí, va ser més contundent en el seu duel directe de la part baixa, 1-4 a casa ahir al municipal de Can Uriac contra el Llefià. De sortida, un 0-3 en mitja hora que va condicionar totalment l'enfrontament. Edgar va donar vida als arlequinats just després amb l'1-3 i a partir d'aquí les van tenir de tots colors, incloent-hi fins i tot un gol anul·lat, un possible penal per mans i una ocasió claríssima fallada pel mateix Edgar a porteria buida. La pilota va anar al lateral de la xarxa. A les acaballes, i amb Àlex havent-se de retirar per lesió i deixant amb Déu l'equip, va arribar la sentència. Pablo Becerril, l'entrenador, reconeix que al descans es veien remuntant el momentani 1-3.
De fet, el feeling ja el teníem a la mitja part, entre els jugadors que si marcàvem abans del minut 30, la resta del partit es jugava sol. I teníem aquesta sensació, realment, de que estàvem allà dintre i de fet és que hem tingut moltes. I que només marquen un gol, com que la sensació era de domini nostre, segurament el tercer de l'empat cauria. No ha estat així, al final les porteries són les que manen i les àrees són les que determinen els partits.
Malgrat la derrota i el fet d'anar a córrer cuita per ser una lliga tan curta, Becerril assegura que no pot tirar encara, podríem dir res encara, al seu jugadors. El Sabadell Nord encara no ha guanyat en 5 jornades, però el seu tècnic s'ha mostrat especialment orgullós que l'equip competís fins i tot amb un jugador menys i una 4 a l'electrònic.
Depèn on posem el focus. Ara hem de convèncer l'equip de que la manera de competir sí que és aquesta. No tenim res a retreure als jugadors. Estaven amb 10 jugadors, amb 1-4, i intentaven guanyar el partit. Per tant, posarem el focus en l'actitud que té l'equip, que és molt bona. Sabem l'angoixa que provoca tenir que guanyar partits i amb això hem de saber viure la competició.
Al final d'aquest enfrontament ahir sobre la gespa del municipal de Can Uriac vam poder conversar una estona amb el defensa Andrés Montero, que va sortir des de la banqueta i va acabar el partit amb el braçalet de capità.
Andrés Montero, jugador del Sabadell Nord, què tal, com estàs?
Bueno, podríem estar millor. El partit ha sigut una mica complicat. És a dir, hem començat una mica malament. La primera part jo crec que hem aconseguit molts gols i això ens ha perjudicat per la segona part.
Sobretot al principi, errades no forçades, no? Perquè la sensació que ha donat, malgrat anar al partit per moments 1-3, etc., és que estava obert, realment. Heu tingut moltes ocasions. Veus 1-4 i sorprèn la contundència, però el partit ha estat molt més equilibrat.
Sí, hem tingut alguna al final de la segona part, de la primera part, per posar-nos 2-3, i la veritat és que al final un gol que potser a lo millor no estava habilitat al Nico, que em podíem posar el 2-3 allà, i a lo millor també una mà a la primera part, però bueno, al final no crec que sigui culpa de l'àrbitre i que hem estat molt pitjor a la primera part i això ha sigut la clau del partit.
Allò que li diuen de les dinàmiques en el món del futbol, ho dic perquè veniu de Sant Cugat en un partit que segurament tampoc era per perdre'l i al final la sensació que dona és que no acabeu d'arrencar potser per això de les inèrcies, no?
Sí. Sempre és complicat després de tants mesos sense competir I a veure, jo crec que sí, que pot ser un batxe a aquests partits. Bueno, venien bé de l'empat amb el Mataró, però a veure, jo crec que el futur pot ser favorable per nosaltres, és a dir, poder anar millor, perquè jo crec que tenim equip per fer-ho.
El problema d'aquest any és que, clar, la Lliga dura tan poc i tens tan poc marge que no et pots despistar, perquè pràcticament tenim ja, ara exagero, però gairebé tenim el final de la temporada, sí, que toca.
Sí, hem de reaccionar ja, és a dir, a partir de la setmana que ve. Sí, hem d'anar pels tres punts, perquè si no hem d'anar a sumar, perquè sí, la temporada està allà. És a dir, com si fos la segona volta. Llavors ens hem de posar les piles i sumar el 303 allà.
L'última, a nivell psicològic, perquè després de tant de temps sense poder gairebé ni entrenar els que no eren de Sabadell, tot a correcuita, reprèn la competició i comença d'aquesta manera, l'equip com està psicològicament, anímicament, vaja?
Bueno, anímicament està tocat, però bueno, sí, jo crec que tots els jugadors i el cos tècnic, jo crec que creuen en el que en sumar punts i en jugar com sigui per sumar els tres punts. Jo crec que estem capacitats per fer-ho. No crec que sigui un impediment aquests resultats que estem sumant a partir de que no estem sumant.
Gràcies, Andrés. Ànims.
Moltes gràcies.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna Preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Vuit minuts per sobre de l'equador del programa, per sobre de 3:15, obrim bloc poliesportiu, ja ho direm bé, perquè la notícia més positiva de tot el cap de setmana en matèria esportiva sabadellenca, sense cap mena de dubte, ha estat la segona medalla de cara al Castellet en un mundial de snowboard. La primera va ser, si recordeu, fa 6 anys, a Àustria, en aquell cas de plata, i la segona ha arribat a Aspen, als Estats Units, i després de ser tercera a la final del mig tub, passava a la final com a segona, amb la segona millor puntuació, i al final va ser bronze en aquesta final. Castellet, de fet, partia com una de les favorites, però el podi va estar en perill fins la tercera ronda, després d'anar per terra en els dos primers passos pel mig tub. Al final, en el tercer i definitiu, en l'última passada, la rider local superava la japonesa Sena Tomita per un sol punt i quedava així per darrere de les nord-americanes Madi Mastro i una Chloe Kim, que al final, un cop més, va complir amb els pronòstics i es va endur la medalla d'or. La surfista de neu sabadellenca es mostrava des del mateix half pipe sobre la neu més que satisfeta amb el bronze aconseguit.
Estic superfeliç, supercontenta amb aquest resultat. Ha sigut una final molt complicada. No podia planxar la primera, la segona ronda i la tercera. Ha sigut amb moltíssima pressió i sabent que podia fer-ho bé. I, bueno, aconseguir la tercera posició ha sigut increïble i estic molt contenta. I ara seguir treballant i, a més, i per la setmana següent a donar-ho tot.
A donar-ho tot en la següent, deia que era el Castellet, perquè no es mourà, de fet, a l'estació d'Aspen, on dijous, d'aquí a 3 dies, començarà una nova cita d'una Copa del Món de snowboard molt més escurçada en aquest any de pandèmia.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
D'una banda, en el cantó positiu, la medalla de bronze de Caral Castellet, segurament una de les notícies més amargues, més negatives del cap de setmana, l'eliminació de l'Estalpul Natació Sabadell femení als quarts de final de l'Eurolliga de Waterpolo. Des del 2012, atenció, no explicàvem això a Ràdio Sabadell, que les de David Palma, en aquell cas encara Nani Guiu, no estaven presents a la Final Four de la màxima competició continental. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Què tal, bona tarda.
Vas seguir un cap de setmana especialment intens pel que fa al waterpolo, després et preguntaré també per la Copa, però com diem, la dada crida molt l'atenció perquè sí, no és una dècada, però pràcticament de presències ininterrompudes del Sabadell en una final a 4.
Sí que és cert que l'edició de l'any passat es va haver de cancel·lar per la pandèmia. L'eliminatòria estava també coll amunt, en aquell cas contra l'Horizonte, però és que des del 2013, fent repàs, Adri, i ara et comento l'anècdota, eh? Estàvem allà a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu, després del partit del masculí, i comentàvem amb els companys periodistes, estàvem pendents del partit del femení, i després fèiem números, des del 2013, 4 campionats, 2 segons llocs i un tercer. El palmarès és absolutament increïble i crida l'atenció, això, no? Que no estiguin entre les 4 millors d'Europa, però vaja. Recordem que l'Estalpul viatjava a Atenes amb 2 gols de Renda, van acabar caient 10-5 al Pireu, un partit molt estrany, ja d'entrada perquè l'Alen no va oferir imatges. L'streaming d'Olympiacos va caure al cap de 2 minuts. Allò, el play-by-play, que se li diu en anglès, el jugada-jugada...
El minut-a-minut.
El minut-a-minut. Va deixar de funcionar el segon quart, per tant, no teníem pràcticament notícies del partit. Sí que sabíem que 6 minuts pel final l'eliminatòria estava igualada amb el 7-5, perdien de 2 les de David Palma, però es van quedar absolutament en blanc en els últims 6 minuts, van ser incapaces de marcar, i després, evidentment, aquesta eliminació. Parlava Maica García amb els companys de la xarxa, justificant aquests últims minuts, aquests mals últims minuts. Diu que va ser un cúmul de tot plegat, de manca d'encert i també d'un arbitratge molt casolà.
En general no hem estat tampoc gaire encertades de cara a porteria, perquè són 5 gols els que hem fet, no? I, bueno, és veritat que 10 gols ens els pot ficar perquè és un gran equip i, bueno, i podríem guanyar, no? Amb 10 gols podem ficar 11 nosaltres, però no hem estat encertades, i també és veritat, pues, que, bueno, que les decisions arbitres tampoc han ajudat, que estar aquí ja sabem que vindre a Olympiacos no és fàcil i, bueno, ja hem tingut ja històries aquí i bueno, i que això, aquest esport és així, pel que veiem, i ja està, i ho hem d'acceptar.
És que deia, Adri, la Maica, que fins i tot va entrar gent al pavelló de
la piscina.
A la piscina, en aquest cas, del Pireu.
Clar, recordem.
No, deia ella mateixa, no els ultras de tota la vida grecs que viuen l'esport d'una manera molt, molt intensa, però que els va sorprendre que hi havia força gent per ser un partit a porta tancada.
Recordem que en la prèvia, divendres, que els enganxàvem volant tota l'expedició des d'Amsterdam cap a Atenes, el mateix David Palma ens comentava això, que havien hagut de fer el viatge d'aquells que t'acaben matant el cos, perquè crec que s'havien llevat a les 3 de la matinada,
3, sí,
per poder agafar el primer vol que vingui dels Països Baixos, perquè a Grècia les piscines estaven tancades i només deixaven entrenar el dia previ a la final. Per tant, podien haver agafat el vol aquell un dia abans per tenir una mica més de descans allà, però
clar, no haurien entrenat.
No hi havia piscina i, per tant, haguessin llançat el dia directament sense poder entrenar. Per tant, el dijous a divendres no es pot utilitzar la piscina, però en canvi el dissabte hi ha gent allà a la graderia, o sigui que una mica descontrol, no?
Sí, sí, coses del waterpolo a Grècia. Itàlia és un dels països que també té una mica de descontrol en aquest sentit, pel que hem pogut seguir en els últims anys, però bé. Ara
tocarà l'Alent, no?
Sí,
ara?
Copa Alent, que encara no està al palmarès del club. Recordem que és una competició que directament juga una Final Four amb els 4 equips que han caigut als quarts de final de l'Eurolliga. Es disputarà enguany el 17 i el 18 d'abril, però compte, com diu la Maica, que hi haurà equips potents.
Seria el primer cop que estan jugant lent, llavors, bueno, ara mateix, pues això, és passar ja aquest partit i pensar en els objectius que venen ara, no? Que és, o sigui, agafar un altre cop la Lliga, tenim la Copa, pensar en la Copa lent també i bueno, anirem amb tot. Aviam què es pot fer, perquè també és cert que, bueno, que al final el Kirishi ha caigut, que sí, ja era també sorprenent, no? Un gran equip mític de les Final Fours, també.
Doncs Kinev Kirishi, un dels clàssics en els últims anys, el conjunt rus que va acabar
eliminat contra Uralochka,
contra Uralochka a la tanda de penals. Va remuntar els 3 gols de desavantatge, però va perdre després a la tanda de penals. I els altres dos rivals, segurament la Ventafocs serà la Roma, que va caure contra el Donosvaros, i hi ha el Mataró. Per tant, es podria produir un duel aquí d'equips de la divisió d'honor. També un Mataró reforçat aquesta temporada amb Dani Ballart a la banqueta. La seu encara no se sap, està per definir. Aquí, si m'atrevís, si m'hauria de... Si m'he de jugar diners, Adri, m'atreviria a dir que serà ben a prop pel fet d'haver-hi dos equips de la Lliga Espanyola, però això ho acabarem veient. Abans, torna a la Lliga, ho fa aquest dimecres, és a dir, demà passat ja, a 8:45 del vespre, hi ha derbi a Terrassa, entre el Club Natació Terrassa, l'Astralpul Natació Sabadell. És la segona jornada d'aquesta segona fase de la Divisió d'Honor.
Derbi, per tant, el que tindrem per davant en categoria femenina. Per la seva part, el Natació Sabadell masculí, Pau, va caure a les semifinals de la Copa del Rei, com era d'esperar segurament, complint els pronòstics, però això sí, va vendre caríssima la seva pell davant l'Atlètic Barceloneta a les semifinals. L'endemà, de fet, ahir, va acabar aixecant el conjunt mariner el trofeu per 9è any seguit. Només cal veure marcadors. Va perdre de 2 a les semis contra el Sabadell. Va guanyar, perdó, de 2 a l'Atlètic Barceloneta al Sabadell. I l'endemà va guanyar 9-3 al CNB a la final. Per tant, podríem dir que va tenir un creuament més difícil fins i tot a semis que no pas a la final.
Sí, parla molt bé del partit que va fer l'Astralpul masculí. 10-8 va ser el resultat a la semifinal. De fet, va ser un partit molt i molt i molt ajustat. Qualsevol batzegada, ho vam explicar aquí, dels de Xus Martín, ho explicàvem al Twitter, millor dit, de Ràdio Sabadell, qualsevol batzegada del Barceloneta la responia, en aquest cas, l'Astralpul. Amb el 8-7, el club va tenir una doble superioritat per posar el 8-8, i fins i tot amb el 9-8, una superioritat per empatar el partit en els últims minuts. Finalment, Milan Aleksić, el jugador serbi del Barceloneta, va sentenciar a només 49 segons pel final. Per tant, com deies, va vendre molt cara la seva pell l'equip de Quim Colet, que per petits detalls no va poder repetir aquella gesta de la Supercopa en què es va imposar la tanda de penals també a les semifinals. Parlàvem al final del partit amb el Sergi Cabanes, que marxava en certa manera amb sensacions contraposades.
Jo me'n vaig amb un gust amarg, perquè crec que ens mereixem algú més i per errors individuals d'últim moment no ens han pogut estar a l'altura. Què passa? Que això és un treball de tot l'any i si un partit el fem malament, després, quan volem fer un bon partit, no som capaços. I jo crec que això és un moment per aprendre i un moment per dir, mira, quan vaig cansat és quan millor haig de fer les coses i demostrar que realment tinc qualitat i que es pot jugar un partit d'aquests. I hem vist que si estem al nostre millor nivell, potser no guanyem, però estem molt a prop.
Tota la raó del món, el Sergi Cabanes, perquè la gasolina els hi va durar fins al final contra un Barceloneta que tenia molt més fons d'armari que no pas l'Astralpul en el partit. Per la seva part, el tècnic Quim Colet aprofitava també per felicitar els seus, deia que havia estat el Sabadell de les grans ocasions, que tenia molt mèrit perquè havien tingut davant un gran Barceloneta, però sobretot que aquest partit servia com a bagatge de cara al futur.
Això és més experiència i nosaltres la necessitem. També hem jugat sense el Lalo, que per nosaltres és una peça vital, d'acord, amb tot l'engranatge tant defensiu com ofensiu, i això també els ha fet créixer, perquè bueno, el Lalo, amb la seva sabidoria i amb la seva experiència, doncs ens ordena molt, etcètera, etcètera. Llavors hi ha jugadors que han d'agafar aquest rol i això ens fa créixer com a equip. Per tant, per nosaltres és perfecte. Home, evidentment voldríem jugar a la final i si pogués ser guanyar-la, m'entens? Però ho dono per molt bon aquest cap de setmana per nosaltres com a test de preparació per anar a Budapest.
Doncs ara parlem d'aquest partit a Budapest, Adri, simplement per confirmar el tema de Lalo López Escribano, intentant treballar fins l'últim minut, fins l'últim moment, per veure si pot arribar a aquesta eliminatòria, perquè ha estat absent a la Copa amb molèsties lumbars. Un pinçament, es va quedar clavat, i per tant Lalo no va jugar ni els quarts de final contra el Catalunya, ni tampoc la semifinal contra l'Atlètic Barceloneta. Com en el cas de les noies la setmana passada, els nois viatgen demà ben d'hora a Budapest, diria que no tan d'hora, diria que no allò a les 3 del matí com ho van fer les noies, però insistim, demà viatja a la capital magiar perquè dimecres hi ha partit a la piscina de l'OSC en l'anada dels quarts de final de l'Eurocup, un partit, per cert, que encara no té horari confirmat. Ni l'Alen ni el propi OSC han tingut a bé a publicar l'horari del partit. Estarem pendents.
Doncs estarem pendents per veure quan juga allà l'Estrasburg masculí. Gràcies, Pau. Fins ara.
Adéu.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I en futbol sala tindrem derbi entre l'Escola Pia i el Club Natació Sabadell. La data, ara que parlem de waterpolo igual, encara no la sabem oficialment perquè la federació no ha publicat els calendaris de la segona fase de la segona B, però tots dos finalment estaran en el grup que lluitarà per entrar als play-off descents. Els escolapis van aconseguir el bitllet en una última jornada d'autèntic infart en què no depenien de si mateixos per acabar entre els quatre primers del subgrup i, a més, visitava el carrer Garcilaso el líder, el Calvià, que buscava ser l'equip que passés amb més punts dels dos subgrups. Per tant, de retruc també la Pia donant un cop de mà al Natació Sabadell. Doncs bé, els de Pedro Donoso van fer la feina i es van imposar 4-2. A partir d'aquí calia estar pendents dels altres escenaris: Bellsport, l'Hospitalet, Gasifreto d'Eivissa i Ripollet, que aspiraven juntament amb la Pia a les dues places que quedaven lliures. Cap va fallar, tots van guanyar i, per tant, la classificació es va quedar tal i com estava amb els escolapis quarts. El porter dels sabadellencs, Ignasi González, explica que va intentar aïllar-se del que succeïa en els altres partits de la jornada.
La veritat és que estava poc pendent de la banqueta. Sabia que igualment, passés el que passés, ha pujat el Gorka, el porter del senyor B, i faria molt bona feina. Però jo sabia que havia d'estar al partit sí o sí. Sí que alguns ja sentia que anaven dient, anaven preguntant per la grada, com anaven, no sé què. L'últim minut sí que potser ja sabíem algun resultat, però jo els he dit als meus companys que era un minut que ens quedava, després ja escoltem els resultats que siguin, però aquest minut l'havíem de seguir lluitant com havíem fet durant tot el partit. I ha sigut així i jo estic molt orgullós de l'equip avui.
Un Ignasi González, per cert, que va ser l'heroi de la Pia amb una actuació estel·lar a la porteria. Amb la seva feina, la solidesa defensiva col·lectiva i efectivitat en atac, els de Pedro Donoso es van acabar imposant de forma brillant. Precisament amb l'entrenador va xerrar una estona al Sergi Park després del partit enmig de la festa escolàpia.
Amb el Pedro Donoso, el tècnic de la Pia. Pedro, què tal? Com estem? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Quina llàstima que no hi hagi públic aquí avui, perquè avui ha sigut una d'aquelles tardes màgiques aquí a Can Colàpia.
Ya, hoy no he estado aquí, pero estoy convencido que han estado en las casas, ¿no? Cada uno en su casa y disfrutando de su club, de sus jugadores y, bueno, y nosotros también, ¿no? Nos hemos acordado mucho de ellos y, bueno, y contentos, ¿eh?
Ara et pregunto per aquesta classificació, pels partits dels rivals directes, però aquí avui sobre la pista de Can Colapi, quin partidàs heu fet contra el líder Calvià? Jugant així, és que realment podeu guanyar qualsevol.
Sí, nosotros somos conscientes, ¿no? Si estamos metidos desde que salimos de casa, pues bueno, tendremos muchas opciones de competir todos los partidos, ¿no? Bueno, muchas veces la fortuna y todo esto pues no te acompaña y bueno, y hoy ha acompañado todo, los palos, las ocasiones que hemos tenido también, hemos llegado en la primera parte no muchas veces, también las hemos metido, pues bueno, todo redondo y cuando uno gana pues te tiene que acompañar muchas cosas y más contra un equipo de tantísima calidad como Calvià, ¿no?
T'anava a preguntar precisament això, encert de cara a porteria, avui l'Ignasi sota pals, el vostre porter realment ha fet una gran actuació. Havia d'estar encertat perquè al final venia el líder i és el que toca. Defensivament, amb una actuació molt coral, molt correcta, l'equip molt disciplinat, i també heu tingut aquella dosi de fortuna que potser fa falta, no?, en aquest tipus de partit.
Sí, por supuesto, ¿no? Lo que tú has dicho, ¿no? El equipo ha estado bien defensivamente, no hemos tenido prácticamente ningún error en la segunda parte. Bueno, sí, en la primera se ha cometido alguna falta que se podía haber evitado, nos hemos metido en 5 faltas que nos ha costado, nos hemos tenido que meter un poquito más atrás y ahí ellos sí que nos han agobiado mucho, incluso es cuando nos han marcado. Pero en la segunda parte hemos defendido fuerte, no ha habido que hacer faltas y entonces, claro, la intensidad la puedes mantener los 20 minutos y eso también nos ha ayudado mucho, el poder defender fuerte a los pivot y bueno, y en líneas generales, ¿no? Yo creo que el equipo defensivamente ha estado perfecto, ¿no?
Amb 4-2 el partit no estava sentenciat, però sí ben encarrilat, i ja en els últims minuts vèiem allò, els jugadors que estaven en la rotació i anaven cap a la banqueta, doncs preguntant una mica cap als pocs acompanyants que hi havia a la grada, no?, com anaven els altres partits, perquè al final es donava aquesta situació rocambolesca que, tot i ser quarts, no depeníeu de vosaltres mateixos per entrar entre els quatre primers. En el cas del Pedro Donoso, com ha anat vivint aquesta situació?
Bueno, la situació, sinceramente, solo me he enterado de que había perdido Ripollet, que había ganado Ripollet faltando 40 segundos, ¿sabes? Entonces no me he enterado de nada, ¿no? Estaban ellos jugando de 5, entonces, bueno, lo único que le he pegado una voz a los jugadores de que había perdido Ripollet, que había que dar el máximo y bueno, yo creo que contentos con el resultado, ¿no?
Mira si recombols cada situació que dius que havia perdut Ripollet, no, ens interessava en tot cas, en aquest cas que guanyés Ripollet, ¿eh?
Que... Sí, no. Sí, la verdad es que la tensión desde esta mañana voy como las motos, ¿no? Pero bueno, no, Sí, es verdad, era que tenía que... Como habían tantas combinaciones, ya no sé cuál era la correcta, ¿no? Pero sí, es cierto, ¿no? Tenía que ganar Ripollet, había ganado. Pues bueno, estábamos dentro, ¿no? Era cuestión de que pasara el minuto eso, que en un minuto pueden pasar muchas cosas, pero bueno, hemos estado correctos y felices, ¿no?
Hi havia tantes combinacions que ja et dic jo que l'altre dia a la redacció vam estar una bona estona allò mirant-les totes perquè a veure quines beneficiaven a Pia. Ho remato, Pedro, a la segona fase. Ja teniu la permanència a la butxaca a aquestes altures de temporada, que és un gran premi. Ara podeu lluitar pel play-off descens i a part també al final, vulguis o no, serà molt bonic en clau sabadellenca que podeu jugar al derbi contra el Club Natació Sabadell, que és una mica el que ens ha faltat també en aquesta primera fase de temporada, no?
Sí, me estás hablando de la segunda fase, ¿no? Yo creo que llevamos dos meses pensando solo en la primera fase e intentar hacer los máximos puntos posibles, no para meternos, sino mirando mucho la clasificación por debajo. Yo creo que es un premio al equipo, al trabajo. Llevamos desde julio trabajando y yo creo que ha llegado la recompensa mucho antes de lo que nosotros esperábamos, ¿no? Pues bueno, yo creo que la segunda fase es para disfrutarla y darle muchos minutos a la gente joven. Y bueno, y los que no han podido disfrutar mucho de muchos minutos, pues intentar dárselos en la segunda también, ¿no?
Pedro, molt merescut aquest premi. Moltes felicitats.
Igualment, gràcies.
Hotel Suís.
8 equips formaran part del grup dels millors i mentre els escolapis encetaran la segona fase últims amb 31 punts amb l'acumulat d'aquesta primera, el Club Natació Sabadell arrencarà la pole position amb 41, 10 més, precisament la derrota del Calvià al carrer Garcilaso combinada amb la pallissa 1-9 dels nedadors a la pista del Penyes Plugues permet als de Borja Burgos passar líders en solitari. Ferran Ruiz, autor d'un gol, es felicita per haver aconseguit aquest botí durant tota la primera fase de la Lliga.
La segona volta, com ja va dir Borja també, ningú sumarà tots els punts. Serà una segona lliga molt, molt curta i quan menys t'ho esperis això s'haurà acabat, saps? I ja va bé que comencem amb aquest coixinet, diguéssim, de punts respecte al segon i al tercer i llavors, com que jo crec que ningú equip guanyarà tots els partits, va bé tenir aquest marge. Sí, hem fet ara bé de classificar-nos com a líders i tal, i hem arribat, però l'important és mantenir-se, saps? No quedar-se a la meitat de l'objectiu.
El club començarà amb un avantatge de 3 punts sobre el Calvià i de 4 sobre el tercer classificat, l'Aliança Mataró. Aquest cap de setmana la Lliga descansa i es reprendrà d'aquí a 15 dies amb aquesta segona fase, en la qual els equips només s'enfrontaran als rivals de l'alta subgrup, amb els que encara no s'hagin creuat. Afegim un apunt breu de ciclisme perquè David de la Cruz ha acabat el 51è. La París-Niça, gairebé mitja hora del guanyador final, l'alemany Schachmann, que va aprofitar-se de la caiguda de Primoz Roglic per endur-se la general. En el penúltim dia, el sabadellenc va ser protagonista d'una fuga, però li van faltar forces per poder-la culminar i ahir, en l'última etapa, va entrar el 80è, a 8 minuts 41 segons del guanyador del dia de l'etapa, de l'última a la París-Niça, el danès Magnus Kort. La pròxima cita per de la Cruz serà a partir de la setmana vinent, aquí a casa, la Volta a Catalunya. I a tot això, demà dimarts, ara que parlàvem de ciclisme, tindrem la ressaca del 50è trofeu Joan Escolà, xifra rodona, 50 anys, i també del campionat de Sabadell, a més amb especial protagonisme per un ciclista de la ciutat, pel sabadellenc Raül Rota. Demà conversarem amb ell, també el rècord aconseguit a Menorca per la sabadellenca Ada Xinxó. Repassarem l'agònic triomf de l'Oar Gràcia i la derrota del Creu Alta Sabadell a la primera nacional masculina d'handbol, el lideratge del Natació Sabadell de bàsquet amb dues victòries en dues jornades o al final de la primera fase d'un mercantil que ha tornat a perdre i que passa a la fase de permanència com a cuer del seu subgrup. Tot això serà demà a les dues puntuals amb la cita a l'esport de la ciutat aquí a Ràdio Sabadell. Per avui només em falta enviar-vos una abraçada des del control de so del Toni González. Us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom dels esports d'aquesta casa. Per recuperar el programa, el podcast radiosabadell.fm o, si no, a les nostres xarxes socials @radiosabadell, a Twitter, a Instagram o a Facebook. Una abraçada enorme. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.